de les 8, especial al suplement amb la Marató. Amb Roger Escapa.
Passen pràcticament 5 minuts de 9:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio des de les 8 del matí. Aquesta marató que ja ha arrencat, que ara també continua a TV3 i que hi serem fins a altes hores de la matinada. Consellera Alba Vergés, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Com està?
Doncs bé, preocupada, però escolta, seguint i intentant donar el màxim d'informació a la gent, gestionant aquesta epidèmia, explicant la informació, la complexitat en aquestes dates, i aquí seguint al costat dels professionals i treballant molt, com sempre.
Espera, que trauré aquests auriculars, que jo crec que és el que s'acopla, i ja està, ara ho traurem. Jo crec que avui és un dia per passar també dels aplaudiments dels balcons a les donacions a la ciència. Expliquem, jo crec, vull ser molt insistent en això, per què és tan important que, malgrat tenir vacuna, fem donacions per aquesta marató, perquè la recerca per continuar investigant la Covid-19 és importantíssima.
Importantíssima, i de fet crec que teníeu alguns testimonis aquí. Més enllà de la vacuna, que evidentment és una eina de prevenció per excel·lència de totes les polítiques de salut pública, però que a més doncs trigarà uns mesos a que amb aquesta immunització del 70% de la població podem parlar de l'efectivitat de la vacuna com a estratègia de salut pública, hi ha moltes coses a investigar, encara coses que desconeixem, perquè en unes persones les afecta d'una manera especial, perquè algunes persones tenen simptomatologia, tenen seqüeles i persistents, no?, al llarg del temps, i quins tractaments podem anar trobant, no només de cara a les persones que avui agafen Covid, sinó aquelles que l'han passat i com hem de tractar doncs allò que persisteix.
M'ha sorprès aquestes últimes hores sentir-la dir que, si hagués estat per vostè, les mesures que es van anunciar divendres haguessin estat molt més dures del que realment han estat.
Bé, jo no he dit per mi, sinó per salut. És a dir, salut sempre aconsella aquelles mesures que saben que funcionen i que, per tant, tenen un punt sempre més estricte, doncs perquè posem la mirada precisament exclusivament a salut. Després, les decisions, evidentment, han de tenir en compte moltes altres coses, coses importants també i que també afecten la salut, i en base a això doncs, sempre prenem les decisions en el marc del govern de la Generalitat de Catalunya.
Rep gaires pressions al seu departament per mantenir determinats sectors oberts?
Jo crec que pressions en rep tothom i missatges també de molta afectació, i crec que s'afecten les vides personals, s'afecta a com la gent es guanya la vida, i això sempre s'ha de tenir en compte, però evidentment nosaltres tenim una prioritat absoluta en aquesta pandèmia, que és la salut de la gent, els professionals que han de cuidar d'aquesta salut i que els hem de cuidar també amb ells. Tenim una responsabilitat molt gran de cara als professionals que porten des del mes de febrer, març, sense descansar ni un moment, i que evidentment el millor que puc fer per ells és protegir-los al màxim perquè ens puguin cuidar a tots.
Com celebrarà vostè el Nadal?
Doncs d'una forma molt íntima. La veritat és que ho faig a casa amb el meu marit, els dos nens, vindrà el meu sogre, i per Sant Esteve cagarem el tió a fora, no?, a l'aire lliure, i també a dinar cadascú a casa seva.
Creu que la gent té clara què es pot fer i què no es pot fer per Nadal?
No ho sé si tothom ho té clar, però el missatge principal crec que ha de ser sempre el mateix. Quanta menys gent ens trobem millor, si ens podem mantenir en la nostra bombolla de convivència, ha de ser aquesta la norma, reduir interaccions socials i només ampliar-la en allò, en aquelles persones estrictament necessàries. També és molt important no deixar sola la gent que no vol estar sola i que no pot aguantar estar sola en unes dates assenyalades, però evidentment amb molta cura. Limitar dues bombolles de convivència, crec que això tothom ho hauria de tenir al cap. I les bombolles no ens les creem, eh? Vull dir que hi ha molta gent que diu, bueno, és que a la feina tinc una bombolla, aquí tinc una bombolla. No, la bombolla de convivència és amb qui vius i amb qui dorms i amb qui doncs et lleves al matí a casa, i després màxim una més.
El que passa és que, pel que es va dir divendres, hi ha moltes excepcions, sobretot pel que fa a la mobilitat, perquè si ho entes bé, si agafo el cotxe i dic que vaig a casa d'un familiar o una persona propera, puc circular pràcticament per tot Catalunya a partir de la setmana que ve, no?
Bé, de fet...
I què vol dir persona propera? No? És un terme molt genèric, no?
És un terme molt genèric i que per això és important les decisions de cadascú. I les decisions en base en això, en màxim dues bombolles, reduir la interacció social, i si algú doncs s'estableix en un altre lloc, perquè ho fa sempre, perquè té la seva casa familiar a un altre lloc on viu i treballa normalment i té període de vacances, doncs ha de complir exactament el mateix i només fer les coses amb la seva bombolla. És a dir, no es pot sortir més enllà de la teva pròpia bombolla de convivència.
El que passa és que si ens comparem amb altres grans països europeus, com pot ser el cas d'Alemanya, com pot ser el cas de França, com pot ser el pas ahir d'Itàlia, que es van confinar també les properes setmanes directament a casa, fa la sensació que a Catalunya les restriccions són molt menys laxes, no? I les xifres, en canvi, mira, li llegeixo les xifres que tenim ara mateix, perquè suposo que vostè ja les té, però ara s'han fet públiques. Continua pujant el risc de rebrot del coronavirus a Catalunya. 18 punts se situen al 354 i la famosa R, U53, crec que ahir estava amb l'U51. Aleshores, amb aquestes xifres i comparant-nos amb la resta de potències europees, fa la sensació que aquí hem fet màniga ampla.
Per això estem preocupats i per això diem aquests missatges tan clars. No sortir de la nostra bombolla, això és imprescindible, reduir les interaccions socials, aquest virus va d'això, i evidentment sempre mirem cap a Europa, què fan els altres països, que realment algun d'ells doncs està molt malament i amb unes pujades molt brusques, i és normal que estiguin espantats, perquè ho estem tots de molt preocupats, i també veure... Doncs a nivell de l'estat espanyol, que som doncs el lloc on fem les mesures més restrictives, més dures, on ens avancem sempre, i crec que això és el més important, donar una resposta ràpida, dir a la gent, ojo, està pujant, i per tant és imprescindible doncs que reduïm la interacció social, i crec que les mesures doncs s'han d'aplicar i se n'hi ha de fer molt de cas.
Vostè és més del model Ayuso o és més del model Merkel?
Evidentment Merkel.
El que passa és que ara mateix potser Catalunya s'assembla més a Madrid que a Alemanya.
Depenent de la situació en la que estàs, evidentment. És a dir, evidentment, si jo tingués la situació d'Alemanya ara, entenc la Merkel. I quan no he entès, moltes vegades la Ayuso.
El que passa és que, també amb el que s'ha dit, entenc que per controlar tot el que farem per Nadal, malgrat explicar ben bé aquestes bombolles, explicar que no podem ser més de 10 persones... el que no podrem fer és posar un Mosso d'Esquadra a cada casa de Catalunya. Per tant, s'està donant a la població de Catalunya la decisió i la responsabilitat individual de no us passeu, no?
No és no us passeu, és cuideu-vos, és protegiu-vos, és protegiu a les vostres famílies, és perquè al final reduir la interacció més enllà de la teva bombolla el que fa és protegir la teva bombolla. Protegir la teva bombolla, que és la gent amb qui vius, les persones que més t'estimes. Aleshores, no és traspassar cap responsabilitat, la responsabilitat la tenim tots, la resposta és de societat, això depèn de totes i tots, però sí donar-los eines per prendre les millors decisions, per cuidar-se i per protegir-se.
L'altre dia sentia el ministre Illa dient que el dia 27 d'aquest mes, del mes de desembre, ja es començaria a vacunar arreu de l'Estat. A Catalunya també serà el 27?
Sí, arriben les vacunes, tal com ens han dit que és possible que arribin, nosaltres comencem el primer dia, sí.
El 27?
Sí, si arriben el 27, nosaltres començarem també ja aquest primer dia.
A Londres vam veure un William Shakespeare, que va ser, crec, la primera o la segona persona que es va vacunar. A Catalunya sabem qui serà el primer, qui es farà aquesta fotografia?
Doncs no sé si algú ho sap, jo encara no ho sé. Sé segur que el col·lectiu prioritzat són les persones que viuen en residències, amb molta lògica. Són persones molt vulnerables a aquest virus i, per tant, hem de protegir-les les primeres.
A vostè li fan por els antivacunes?
Els antivacunes no em fan por, és a dir, em fa por que la societat no tingui tota la informació com per dir, escolta, la vacunació, que és una eina extraordinària, i crec que ho explicaven molt bé el doctor Trilla i la Campins, i qui es dedica, no, a la salut pública ho sap perfectament, les vides que ha arribat a salvar la vacunació. Em fa por que una majoria de gent doncs no tingui la informació suficient per... a prendre aquesta estratègia que és molt positiva i que dona aquesta esperança i és aquesta llum al final del túnel com una cosa bona. I per tant el que hem de fer és escoltar molt aquestes persones que ens diuen, evidentment, doncs que la vacuna és segura, que s'ha fet en un temps rècord, i això és increïble, doncs per la bocada d'esforços que s'hi ha posat a nivell mundial, però que no s'ha saltat cap fase i, per tant, no s'autoritza res que no sigui segur, i malgrat les incerteses que hi són sempre en aquesta Covid, podem parlar d'un gran èxit de poder tenir la vacuna, i amb aquesta efectivitat no sempre hi ha aquesta efectivitat en les vacunes.
Tenen calculat més o menys com pot arribar la immunitat de grup?
Doncs no ho sabem, dependrà del ritme a què arriben les vacunes i també de que la població doni aquesta resposta. Jo crec que la població la donarà, i tan ràpid com puguem volem arribar a aquest 60-70% de la població vacunada.
El que passa és que, mirant les dades també dels enquestats, del que deien sobre aquesta vacuna, hi havia molta gent que tenia aquests dubtes, no? Crec que era pràcticament a Catalunya un 40% de la població. Vostè, tot i així, no la vol fer obligatòria, crec.
No, i de fet jo crec que aquí estan d'acord totes les autoritats sanitàries, eh? És normal que la gent tingui dubtes i és normal que la gent digui ojo, que això ha estat molt ràpid, encara hi pot haver incerteses, però també quan vagin sortint totes les explicacions, de fet ho estem intentant amb els responsables de vacunes, el món científic, doncs, i quan comenci sobretot doncs, aquesta estratègia de vacunació, la gent anirà doncs, assumint, no?, que la vacunació està aquí, que és una cosa molt positiva, molt positiva. Poder tenir la vacuna a partir d'ara ens dona una esperança de que això s'acaba doncs, més d'hora que tard, i que, per tant, aquests esforços d'ara tenen molt sentit. Algú va dir un dia, no ens fem un tret al peu just abans de guanyar la guerra, no? Doncs que la gent tingui la percepció de vinga, va, que hi serem i que passarà, i que, per tant, això també passa per la vacunació.
Venen festes, ve el Nadal, les escoles s'aturen també 15 dies. Sabem que a les escoles obertes ha estat un èxit i ha funcionat. Com serà aquesta tornada a les escoles, sobretot també pels mestres i els alumnes? Es faran testos massius abans de tornar al mes de gener després de Reis?
Es faran proves un cop hagi iniciat l'escola. Mestres, professors, bueno, tot el personal que entri a l'escola durant 3 setmanes, per tant, un cop iniciat l'escola, per fer un seguiment molt acurat d'aquesta tornada. I haurà de ser així, com els protocols han anat marcant i amb la possibilitat doncs, d'aïllar els positius el més aviat possible i confinar en base a aquests grups estables de convivència. És molt important haver creat aquestes figures de grup estable de convivència a les escoles, que és el mateix que nosaltres hem de traduir a casa, en les nostres vides personals, amb aquesta bombolla i no sortir d'allà i ser al màxim d'estrictes.
Tenim eleccions el 14 de febrer. Es votarà?
Hem de fer el possible perquè es pugui votar sempre, i això ho diran les condicions, evidentment, però evidentment com a govern hem de treballar per garantir que es pugui votar.
En quines condicions no es podria votar a Catalunya un 14 de febrer amb aquesta epidèmia que tenim?
Doncs crec que està ben marcat, ho han traslladat a tots els partits on hi ha hagut molt diàleg. Si les condicions són de confinaments molt estrictes, es fa molt més difícil. Però bé, el cas és que el govern ha de preparar-ho tot i s'ha de preparar doncs, per aquesta data, que sí que la tenim.
A vostè, aquesta data li condiciona la gestió de la pandèmia al govern de la Generalitat que hi hagi eleccions convocades el 14 de febrer?
Doncs no ens condiciona, perquè nosaltres responem segons la situació epidemiològica, no segons la situació política. I en base a això, com des de Salut, ho tenim claríssim, i des del govern de la Generalitat també, que hem d'actuar segons la situació epidemiològica, donar resposta i fer el màxim per salvar vides.
Després de l'any que ha tingut vostè, voldria repetir com a consellera de Salut?
Bé, doncs
ara, no li veig si somriu o no, perquè porta la mascareta i intueixo que està somrient.
Sí que es veu una mica amb els ulls. No negaré que ha sigut un any molt dur, molt, increïble. Jo crec que ningú mai s'ho hagués pogut pensar, però estic molt satisfeta i molt orgullosa de la resposta del sistema de salut. Si jo era una ferma defensora i per això quan vaig agafar el càrrec doncs em sentia que estava en un lloc increïble, doncs ara multiplicat per 10. I per tant, amb aquest orgull de la resposta del sistema de salut, amb el projecte que tenim de transformació d'aquest sistema i que a més la Covid en alguns aspectes ens ha ajudat a accelerar algunes transformacions i les estem aplicant, enfortir l'atenció primària, fer-la base, connectar-la bé amb la comunitat, amb les escoles, amb les residències, amb absolutament tot. I això és un projecte que ha de fer que en els propers anys tinguem un sistema de salut encara més fort i adequat a les necessitats de la gent. Tenim projecte, tenim equip i en base a això, doncs, aleshores sí que penso molt en positiu.
No m'ha respost. Vol repetir com a consellera de Salut, sí o no?
Té respost que sí, que tenim projecte i que per tant, em fa pensar molt en positiu, malgrat ha sigut un any dur i no ho podem negar.
Vostè és d'Igualada. Recordo el principi de la pandèmia. A les 10 del matí, ara al suplement, actualitzarem aquest marcador, la primera actualització tant per Catalunya Ràdio com per TV3 de manera conjunta, i just després emetrem el reportatge Igualada 9 mesos després. És on va començar tot, va ser aquell primer confinament quan tots encara anàvem sense mascareta, quan el virus era absolutament desconegut, quan no sabíem com ens podia perjudicar a Catalunya. Recordo perfectament aquella roda de premsa en què va sortir tot el govern i havien d'explicar doncs, que tancaven la Conca d'Òdena. Vostè en aquella roda de premsa es va emocionar. I molta gent, aleshores, la va defensar i molta gent també la va criticar. Com ho va pair això, vostè, des d'un punt de vista també personal, aquesta divisió, perquè no només del seu partit polític, hi havia gent que la defensava i la criticava, i hi havia gent, en canvi, que deia doncs, que una persona amb el seu rang i el seu estatus, en aquell moment també decisiu pel país, no podia mostrar les seves emocions. Com ho ha pair això, després, vist una mica en perspectiva?
Bé, de fet, per mi això no és una cosa pair, És a dir, per mi pair és pair la situació, pair el drama de tenir una situació com la que es va viure a Igualada, però com la que hem viscut al país, on se'ns està anant la vida molta gent. Això sí que costa de pair. La resta, crec que són molt benvinguts en moments durs missatges de recolzament. Els he rebut molt de les dones del país. És a dir, jo crec que les dones... faig un esforç per no generalitzar, perquè no m'agrada gens generalitzar, i per no encasillar. Però realment he rebut molt recolzament de les dones del país que han dit, escolta, prens decisions dures i això no vol dir que hagis de no sentir absolutament res o no mostrar-ho. No cal amagar a la vida absolutament tot i més quan són moments complicats. Al final, cadascú és com és, si algú ho veu d'una manera, un altre ho veu d'una altra, però sí que m'he adonat d'això, no? Que les dones han respost a una manera de fer que a mi em sembla que és molt humà. Són moments molt complicats, molt durs, on et toca prendre decisions i el fet de sentir-les molt no et fa no prendre-les. Crec que al revés, és a dir, prendre-les et fa sentir allò que representen decisions complicades.
I que en aquest cas hi havia un component personal, perquè entenc que vostè és d'Igualada i allà hi tenia la seva família, no?
A tots ens passa, i crec que quan veníem al cotxe heu dit una cosa que estava molt bé. És molt diferent parlar de 2.000 persones afectades o que l'afectat sigui la teva dona, el teu pare, la teva mare, el teu avi... qui sigui, és molt diferent. I quan acostes, no?, aquestes xifres a les persones i quan saps què representa un confinament d'un lloc que coneixes, no?, que hi has nascut, que hi vas a dormir cada dia, que no hi podràs anar, doncs és normal i és evident que palpes molt més aquelles decisions.
Des del govern li van retreure aquella actitud? Des de dins del govern,
No, mai. Ningú. Ningú.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a la Marató. Falten només 7 minuts perquè actualitzem aquest primer marcador, recta final d'aquesta entrevista amb la consellera Alba Vergés. Crec que a mi m'agradaria acabar donant un missatge també, sobretot pels joves, perquè ara, en aquest Nadal, malgrat aquestes dues bombolles, ens reunirem petits i grans, no? I segurament persones de 20-30 anys han relativitzat molt el risc d'aquest coronavirus. Quin missatge donem a aquesta gent que pensa que és una malaltia o que és un virus que va associat a l'edat? Perquè sí que és veritat que l'índex de mortalitat és molt alt, molt més alt amb les persones grans, però sobretot jo crec que també hem de donar un missatge vinculat als joves, no?
Hem de donar un missatge vinculat als joves sense criminalitzar els joves. És a dir, de fet, hi ha unes edats on necessites molt socialitzar i, per tant, t'estan trencant. Aquesta epidèmia trenca una mica la vida. Jo ho dic, és molt diferent la meva resposta d'Alba Vergés, de 42 anys, que viu casada amb dos fills i que, per tant, s'ha construït la seva pròpia bombolla, d'aquelles persones que estan en procés de construcció de la bombolla, sigui com sigui, sigui familiar, sigui com sigui. I per tant, un recolzament, no?, a aquestes persones joves que estan fent un esforç per dir: jo limito la meva interacció social perquè també vull protegir els meus. Dir-los que no és cap broma, ni per les persones joves. És a dir, hi ha molta més mortalitat amb gent gran, sí, però d'afectació realment no. I tots som transmissors i transmissores d'aquest virus. I ens hem de protegir totes i tots, no individualment, sinó col·lectiva. I tothom té alguna persona més gran que s'estima molt i que no la voldria posar en risc. Per tant, molta cautela, però també agrair l'esforç de la gent jove, perquè crec que per ells i elles té un punt molt més complicat i de trencament de vida.
Consellera de Salut, Alba Vergés, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest suplement de Marató. Molta sort i molt bones festes, també.
Moltes gràcies a vosaltres i deixeu-me fer un missatge a la gent que ha molt d'orgull de la Marató i aquest any, evidentment, que ens toca a tothom, crec que la resposta serà com sempre. Aquesta resposta solidària, que és la resposta que necessitem per la pandèmia. Moltíssimes gràcies per fer la Marató.
Moltes gràcies també a vostè. Fem una petita pausa i de seguida connectem a Catalunya Ràdio amb TV3 en sincronització. Organitzem tots plegats per actualitzar la primera actualització d'aquest marcador de la Marató aquí al suplement. Fins ara.
Especial el suplement amb la Marató. Amb Roger Escapa.